Passen gairebé dos minuts d'un quart de cinc de la tarda i entrem en matèria amb el tema del dia que us hem preparat per avui. Sant Cugat en Comú ha demanat a l'Ajuntament i a l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix que treballi de forma immediata en l'adequació de les vies i espais urbans per garantir a totes les persones uns itineraris que permetin accedir sense barreres a tota l'oferta de la ciutat. Un trencament de les barreres arquitectòniques i urbanístiques que els comuns reclamen que es faci efectiu donant compliment a la legislació vigent. Aquesta petició es feia dimarts passat amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional. Per això avui al Connectats ens preguntem quines són aquestes barreres i quins canvis calen encara a les nostres ciutats. Per parlar del tema, avui hem convidat als nostres estudis l'Adela Sánchez Torres, que és membre de la taula d'accessibilitat universal de Sant Cugat. L'acompanya el seu marit i també membre de la mateixa taula, l'Aurelio Colmenero. Bona tarda.
Hola,
als dos.
Bona tarda.
I també ens acompanya la Pili Gea, ella és membre de l'entitat EDA, que acull persones amb discapacitat psíquica i física i que pertany al grup Catalonia. Pili, bona tarda.
Bona tarda.
A través del telèfon ens acompanya la Rosina Vinyes, que és membre de l'agrupació d'arquitectes urbanistes del COAC. Rosina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'entrada ens agradaria que ens poguessis definir exactament quin és aquest nou concepte, perquè tinc entès que és bastant recent, el concepte d'accessibilitat universal. Què significa això?
L'accessibilitat universal és el conjunt de característiques que tenen els espais i fan possible que un entorn, bé servei o mitjà, ja sigui apte per al màxim nombre de persones en condicions de confort, seguretat i igualtat. És els espais, doncs, com han de ser concebuts en l'actualitat. O sigui, no hi ha altra manera que pensar en l'accessibilitat universal, inclusiva, en què tothom i pugui sentir-se còmode.
Uh-huh. És a dir, una manera de garantir la igualtat d'oportunitats per a tothom, no?
Efectivament, són espais equitatius, inclusius, que pensen en perspectiva de gènere, tots els temes, tota la diversitat funcional, doncs, està inclosa en aquests espais.
Quan en la presentació comentàvem la intenció, doncs, que es doni compliment a la legislació vigent, potser caldria fer un repàs, ni que sigui una pinzellada grossa, no? De què és el que marca aquesta legislació, que segurament els ciutadans de peu no en tenim massa coneixement, no?
Sí. Actualment existeix una llei, que és la Llei d'Accessibilitat 13-2014, o sigui, és de l'any 2014, i és aquesta llei el nostre marc normatiu. Ara bé, aquesta llei ha de ser desplegada i concretada en un altre document, que estem a l'espera que es faci, i de moment tirem amb el document de concreció de l'any 95, que és el Codi d'Accessibilitat. Per tant, normativament, juguem amb aquests dos documents, la Llei d'Accessibilitat del 2014 i el Codi d'Accessibilitat de 1995.
Però què hi diu aquesta normativa? A grans trets, ja sé que no entrarem en el detall.
No, evidentment que no és el lloc ni l'espai per entrar al detall. És bàsicament dir l'amplada que han de tenir els passos perquè pugui circular la gent amb confort, amb la diversitat funcional, la pendent de les rampes, l'alçada de les baranes, o sigui, temes molt bàsics que si estan ben dissenyats no et dones compte que estan bé. En canvi, quan veus, doncs, que comença a haver-hi problemes, és que incompleixen aquesta llei. És posar nombres, números, al sentit comú, bàsicament.
Mm-hmm. I què diries? Que s'està complint aquesta normativa, aquesta legislació actual? S'està complint o s'està incomplint perquè no s'estan aplicant ben bé aquestes lleis?
Tot el que es fa de nou ha de complir la llei, per tant s'estan complint, i el tema és el que ja existeix i s'ha fet anteriorment, que s'ha de convertir, en el moment que es reforma, doncs, amb els paràmetres d'aquesta llei que asseguren aquesta igualtat, aquesta seguretat, aquest confort per tothom. Aleshores, mica en mica, tots els governs municipals, locals, estan fent, doncs, grans avenços. I jo considero, des de la meva experiència, doncs, internacional, d'anar per altres ciutats, que Barcelona i les ciutats de l'àrea metropolitana tenen uns espais públics força inclusius. Ara bé, doncs hi ha temes pendents, com sent continuar amb la sensibilització, no és només per a aquelles persones doncs, que tenen discapacitats tant de cadira de rodes o temes visuals, sinó que és que tothom ha anat amb cadira de rodes algun cop a la vida, tothom ha estat un nadó i tothom ha hagut d'empènyer un carretó amb un fill. Per tant, o sigui, aquests espais són més que necessaris, no per una minoria, sinó per la totalitat de la població. Mm. I després continuar amb aquesta inversió, vull dir, hi ha hagut una inversió molt important per anar adaptant tots aquests itineraris, però encara hi queda molt. I, de fet, parlant amb un amic meu de carrera que malauradament va tenir un accident i actualment va amb cadira de rodes, deia, Rosina, els espais públics de Barcelona són esplèndids comparats amb molts d'altres. Ara bé, el meu problema que em trobo tot sovint és que quan arribes al llindar entre el carrer i la casa, sovint hi ha un esglaó o al comerç, una petita barrera que tu, com a persona que camines, no la perceps, però jo que ets amb cadira de rodes em suposa una barrera i no puc entrar en molts llocs que voldria. Llavors, hem de continuar avançant, rehabilitant, millorant els nostres espais, tant públics com privats.
Mm-hmm. Doncs anem a posar noms a aquestes barreres i ho farem a través de l'Adela, l'Aurelio i la Pili que ens acompanyen aquí a l'estudi. Quines són les barreres que trobeu vosaltres en el vostre dia a dia? Aquí a Sant Cugat, perquè els tres veniu de Sant Cugat.
Pues la verdad que yo llevo ya muchos años trabajando con la movilidad y bueno, se van haciendo bastantes cosas, pero también yo creo que se están haciendo cosas bastantes que no saben. Yo como diría, y hemos dicho muchas veces, que cuando hacen las rampas las hacen demasiado pendientes. No saben que en sillas de ruedas hay personas que no se saben sostener bien y entonces vuelcan. Y esto estamos luchando día a día. Y lo que siempre estamos diciendo, que si hay un arquitecto o alguien que no sabe dirigirlo bien, lo que tendría que ser es llamarnos a alguno de nosotros y nosotros lo explicaríamos bien. Y lo demás, no sé, también se van haciendo cosas que están bastante bien, porque ya te digo, nosotros hicimos el mapa de todo San Cuba. Hicimos un plano y fuimos diciendo más o menos las barreras arquitectónicas y poquito a poco se va arreglando, pero falta mucho, sobre todo cuando vamos a los aseos, que te quieras entrar a un aseo una persona y no pueda, esto nos impide mucho en San Cugat todavía.
¿Pero estem parlant de lavabos públics?
Sí, lavabos públics. Uh-huh. Y luego, pues, no sé, sobre todo, ya te digo, cuando quieres subir. Y en los pisos que hacen ahora, menos mal que ya te van haciendo las rampas, la hacen. Y sobre todo en los ascensores, tampoco en la mayoría de pisos no podemos entrar porque una silla eléctrica tampoco cabe. Que esto sí que se tendría que mirar mucho.
Mm-hmm. Clar, estem parlant i barrejant, diríem, sí, el que és a l'àmbit públic i sí, a l'àmbit privat.
Privat.
Si ens centrem bàsicament en el que és ara l'àmbit, l'espai públic, és a dir, el carrer, sí, els equipaments municipals...
Sí, todavía hay, no?, bastante que hacer, ¿eh?
Sí.
Y sobre todo cuando vas por la acera y ves que hay siempre o un palo de luz o un obstáculo... Entonces, o tienes, bueno, y cuando vas con las obras ahora no te digo nada, ¿no? Que tienes que llegar a la pasada y cuando ves que no, tienes que volver a retroceder y volver para atrás. Entonces, todo esto son muchos impedimentos para nosotros.
Uh-huh. Aurelio, ¿tú podrías afegir alguna otra barrera?
Aparte del tema de los lavabos públicos o privados, a ver, los públicos normalmente, por ejemplo, ayuntamientos están adaptados, pero claro, el tema de privados es otro tema. ¿Por qué? Porque la tienda, por ejemplo, hay tiendas que no podemos acceder porque, claro, dicen la normativa que si no hacen obras, no se puede hacer rampa. O sea, si yo voy a entrar a una tienda y encuentro que la rampa está puesta escaparate, ya no hay rampa, ya no puedo acceder, ya no puedo comprar. Total, que ya le hago una X y ya no entro, ¿por qué? Porque no puedo acceder. Después está el tema de los autobuses, que nadie habla. Las rampas de los autobuses, en una se me cayó la rampa. Yo montado encima la rampa, me tuve que agarrar como Tarzán con un brazo. Me empujaron los amigos que había sentados en la puerta del bar al lado de la parada de autobús y accedí dentro del autobús. Y la señora me dijo, yo no lo voy a bajar.
La conductora.
La conductora. Y yo le dije, usted tiene que llamar a un servicio de urgencias. porque yo tengo una tarjeta para estar aquí.
Supone,
total que al final que acabó la historia porque la señora se fue, mis amigos me ayudaron y me bajaron. Pero, o sea, primeramente los autobuses del término municipal no dejan acceder a dos sillas, siendo grandes y amplios. O sea, si viene un niño con un carrito, pues es normal que haya una parte del autobús adecuada a esas personas. Y otra parte para los minusválidos. Pero si vamos un matrimonio y nos queremos montar en autobús, te dicen, no, no, una plaza. Entonces, claro, te quedas como a decir, quiero ir al Eroski. Sí, está adaptado. Te esperas una hora y vendrá otro autobús.
Ay, ay. Y si va a la rampa.
Y si va a la rampa.
Porque nos
después,
ha pasado.
Lo último. El tema de las rampas. El tema de las rampas tiene dos problemas. Primero, en los edificios se hacen con mármol. ¿Qué quiere decir?
Pellizcan.
Que resbalan. Las sillas de rueda resbalan. La persona que te lleva también puede resbalar. Entonces, hay que, como decir, cincelarlas o poner un tema, un tip,
sí,
o sea, una goma que hay o butilo que no resbale para que se adhiera a la rueda y no te vayas para atrás. Bueno, y las viviendas no te comento, luego hablamos.
Podries explicar, sí, bueno, massa temps no es quedarà. Pili, tu en el teu cas, quins són els problemes, els obstacles que et trobes més sovint?
Pues básicamente lo que han dicho mis compañeros, los lavabos y sobre todo muchas tiendas.
Botigas.
Yo tengo que pensar primero en lo que tengo que comprar y luego si puedo ir y si no puedo ir, tengo que buscarme otro recurso, pero hay muchas tiendas que hay un pequeño calor, que la silla no pasa. En mi caso voy con mi marido y me ayuda, pero si yo fuera sola,
no podrías.
Me quedaría. Hoy mismo me he quedado fuera y la vendedora me ha atendido desde fuera de la calle.
O sigui que la dependenta de sortir fora al carrer per atendre...
Això cada dia.
Perquè... Rosina, aquestes situacions que ens comenten, la Adela, l'Aurelio i la Pili, són més habituals del que ens podem pensar, no?
Sí, malauradament sí, o sigui, no ens enganyem, hi ha molts temes a millorar a les nostres ciutats i als nostres espais, però hi ha un gran lema que crec que és transversal i és que hem d'entendre tots que els espais, tant públics com privats, seran accessibles o no seran, perquè ja no seran per tothom. L'envelliment de la població, la diversitat funcional, etc., cada cop és més present i, per tant, hem de pensar tant els arquitectes com la ciutadania exigir que aquests espais siguin accessibles sempre, sempre i sempre.
Adela, segons, segons la taula, aquesta taula d'accessibilitat, quins són els temes més urgents que caldria abordar?
Pues, sobre todo, lo de los autobuses, sobre todo que las tiendas pongan una pequeñita rampa, que no cuesta nada, que lo dé el permiso el ayuntamiento, porque yo ya estoy harta de ir a las tiendas, me dicen que es que el ayuntamiento no deja, pero realmente se podría hacer como una pequeñita madera, solo una pequeñita madera.
Sí, una cuña
ya,
de fusta.
Una cuña, ya mismo accederíamos a ellas. Y no nos tendría que las personas servir fuera, que es muy desagradable. Yo veo esto y luego, también la conciencia de cada persona, que a veces aparcan en las aceras, tú te veas que vas toda la acera y cuando llegas allí está la furgoneta aparcada o el coche y no sabes ni cómo girar. Y volver a retroceder para atrás. Pero bueno, esto ya es cosa de las personas, del ser humano.
Pili, ¿tú qué dirías que es más urgente de abordar para intentar solucionar esta problemática? ¿Como usuaria?
Hombre, he convencido el tiempo que hay, que más muy importante. poder acceder a comprar algo. Porque luego lo que me he encontrado en muchas calles, que hay la típica lampa y al otro lado hay bolsillo. ¿Cómo puede ser? Pues...
Incongruències, no?
Sí.
N'hi ha moltes.
No hi ha idea, no hi ha idea.
I deixeu-me que us pregunti, perquè la Pili insisteix en el tema del comerç. El comerç, depèn de la necessitat. Pot ser això, una necessitat, o pot ser un entreteniment. En el cas de l'oci, per exemple, també us trobeu obstacles. Aurelio.
Bueno, fuimos a los cines de allá arriba, de lo que era antiguamente el Eroski, y bueno, te ponen, te dicen, ya tienes sitio, entras dentro y te ponen delante la pantalla.
Fila.
O sea,
no, te has de menjar la parte
de atrás sería
lo suyo,
para que tú estés cómodo viendo la película, porque ya llevas la silla.
Si no están los escalones.
Entonces, claro, te ponen, dijéramos, el acceso a ti por delante. ¿Es correcto o no?
Ya.
Me pregunto yo. Y aparte, bueno, el tema que te comento de rampas súper pronunciadas, que eso cualquiera que se lleve un cartabón o una escuadra sabe que eso no toca.
No toca,
porque
comer.
Es que la normativa de la Generalitat ya lo marca. La rampa tiene que ser de esta medida.
Uh-huh. Deixa'm que li pregunti a la Rosina. Rosina, és veritat que la majoria de cinemes, les places que hi ha reservades per gent que va en cadira de rodes estan a la primera fila, just davant de la pantalla. Uh-huh. Això per què?
Sí. Jo desconec la normativa dels cinemes, em sap greu, però el que sí que conec és que un itinerari de la gent de cadira, que va amb cadira de rodes, no pot superar el doble que un d'un normal per fer-ho el màxim equitatiu possible. Per tant, entenc que això caldria mirar-ho a la normativa per acabar de sospesar. Però sí que la llei preveu, doncs, el màxim d'equitat, i que entenc que amb el desenvolupament aquest que falta per concretar, doncs es podria arribar a demanar aquests temes. Mm-hmm. Entenc que s'haurien de demanar. I que no hi són.
Rosina, quins consideres que són els reptes de futur en l'àmbit de l'accessibilitat?
Bueno, jo crec que continuar amb aquesta sensibilització d'entendre que l'accessibilitat no és per alguns, sinó és per tothom, que els espais o són accessibles o no són espais, i continuar amb la inversió que estan fent tant els ajuntaments com els privats, amb les rehabilitacions, etcètera, per millorar, i el transport públic per millorar. I finalment, el tercer és posar en valor tant el disseny, és a dir, fer aquestes rampes amb la mida que deien els companys, el transport públic, els comerços, i també amb l'execució i amb el comportament humà. Amb l'execució, què vol dir? Doncs que alhora tu dissenyes perfectament un espai, però a l'hora de construir-lo, doncs hi deixen un espai d'un centímetre entre una cosa i l'altra, i fa que la cadira de rodes s'hi encalli. Doncs hem de ser molt curosos amb com els que executen les obres, doncs, les executen perfectament. I finalment, amb el comportament, una moto mal aparcada o un cotxe mal aparcat pot fer inaccessible un espai que ha estat ben dissenyat i ben executat. És a dir, hem d'anar, doncs, conscienciant i educant a la nostra ciutadania, com tots en algun moment o altre hem tingut problemes funcionals, i per tant ser respectuosos al respecte i a aquesta mirada, que sigui ja, doncs, part de la mirada que té qualsevol ciutadà.
Mm-hmm. Doncs, evidentment, després del que hem estat parlant, l'accessibilitat universal continua sent una assignatura pendent a les nostres ciutats. Oi que sí, Adela?
I tanto que sí.
I per això existeixen aquestes taules,
sí,
perquè pugueu treballar.
Sí, luchándolo contra ellos, y tenemos cada vez que vemos una cosa mal, mandamos la foto, y bueno, el chico que nos lleva el Oscar, entonces procura ir al ayuntamiento y dar conforme que se tiene que arreglar.
Bé, doncs avui hem intentat parlar breument, perquè no hi podem dedicar més temps, a aquest tema de les barreres arquitectòniques. Agraïm a l'Adela, a l'Aurelio i a la Pili que avui ens han acompanyat aquí a l'estudi.
Gràcies per convidar-nos.
Hauran de sortir allò de mica en mica, de seguida començarem la tertúlia. I també agraïm a la Rosina Vinyes, de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes d'Alcoa, que avui ens hagi acompanyat al Connectats. Gràcies, Rosina.
Moltes gràcies a vosaltres i endavant.
Gràcies i bona tarda a tots.
Gràcies per convidar-nos. Moltes tardes. Adeu.